Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia, amb Carme Reverte.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos.
Continuem en el Sant Cugat a fons. Aquest dimarts a l'estudi ens acompanya l'Àngel Comas. No és que haguem parat bojos, avui no parlarem de cinema ni d'estrenes. Avui l'Àngel ens acompanya en la seva faceta d'escriptor i és que ha publicat més d'una trentena de llibres sobre història del cinema tant en català del cinema català com del de Hollywood i ha escrit sobre directors entre els quals destaca la seva predilecció per Clint Eastwood. També ha escrit més d'un centenar de contes i El destino de Moira és la seva tercera novel·la. Àngel, bon dia.
Hola, bon dia.
I benvingut. Bon dia, Eva.
Molt bon dia.
L'Eva, que s'ha llegit el llibre, aquesta última novel·la i que, per tant, parlarà amb coneixement de causa d'aquesta història que ens explica l'Àngel i que de fons té aquest Angelitos Negros. Eva?
Aquest Angelitos Negros que, bé, apareix al llibre perquè és una cançó que li dediquen a una de les personatges del llibre i hem pensat que era adient per començar aquesta entrevista, d'Antonio Machín, Angelitos
Negros. Sí, bé, de totes maneres, està molt ben escollida la cançó perquè, ho heu escollit, no?, perquè reflecteix una part de les èpoques en què
passa la història,
en què passa el llibre, perquè aleshores quan l'Antonio Machín, que era un cantant cubà que va venir a Espanya, Angelitos Negros era una de les cançons més sol·licitades amb un programa que feia Ràdio Miramar de Badalona, que feia de discos sol·licitats. Tu demanaves un disc i llavors te'l posaven i tot el programa era això. Era això. I llavors això forma part d'una època en què la ràdio doncs tenia molta preponderància, no existia la televisió, però és una part de l'època del llibre. Després hi ha altres èpoques que sí que existia la televisió i que l'Antonio Machín ja no cantava.
Àngel, repassàvem aquest currículum teu de més d'una trentena de llibres sobre història del cinema, sobre el Clint Eastwood, també aquestes novel·les, aquest centenar de contes. És la manera que has trobat d'escriure les teves pròpies pel·lícules?
No, és la manera que tinc d'escriure els propis llibres. No, jo no sóc un director frustrat, eh?
Si ni un perquè, guionista
jo,
frustrat.
No, jo, em sembla...
Ni un guionista.
No, jo considero que jo no serveixo per director de cine, perquè fan falta una sèrie de coses que jo no tinc. Llavors em veig més en cor d'escriure un llibre que no de dirigir una pel·lícula. Jo no seria capaç de dirigir una pel·lícula. Sobretot per la qüestió dels actors. Jo seria incapaç de dirigir actors. A més, hi ha una cosa que és el tempo dramàtic, això és dificilíssim, jo no sabria.
Deies en una entrevista, Àngel, que els crítics que no viuen la vida, dius que fan crítiques que no són reals i que les pel·lícules reflecteixen la vida i que per això s'ha de viure. Els llibres també són un reflex de la vida?
Igual. En aquest llibre que estem comentant...
Ja, sí, digues.
Tots els personatges, totes les situacions... Jo diria que són reals, el que passa que no són exactament així, sinó que passen en una altra època, a lo millor. Jo he estat a tots els llocs que parlo del llibre, però no he estat a Berlín de l'any 1946 perquè, per exemple, doncs era massa petit, no?, per estar allà, però he estat a Berlín i vaig veure com va quedar la guerra. A Londres, quan parlo de Londres, pago amb fonament de causa perquè vaig estar mig any allà, però més tard. És a dir, jo penso que és fonamental. Les experiències viscudes, jo penso que després es poden reflectir en els llibres. Si no, és una cosa que no res. Jo, per exemple, una cosa que em passa és que quan faig un viatge, que gairebé sempre se m'acuden idees sobre coses d'aquell viatge i llavors les ambiento en el viatge aquell.
Abans que avancem, Eva, ho dic perquè sí, els oients es posin també en situació... El destino de Moira, de què va la història i en quina època se situa?
Bé, la història, en realitat, és una història de tres dones. Una que passa, comença l'any 32, em sembla que és, i acaba quan entra quan en Tejero fa el cop d'estat. I llavors acaba. I llavors són tres dones, que una és la mare, la filla i la neta, que no tenen res que veure. Una és molt... una paga per sec, per tenir sexe, l'altra no li cal, i però s'aprofiten d'ella, i la tercera és una dona molt independent, així, molt, molt independent, que sap el que vol i sap com aconseguir-lo.
Sí, no? Parlem una mica, deia l'Àngel, que són tres històries d'una generació. El Destino de Moira està estructurada en aquestes tres grans parts, cadascuna narrada des de la perspectiva d'aquestes dones. Parlaves de l'Ingrid, que no és gaire maca, és poc agraciada, és addicta al sexe i paga per tenir-lo. La seva filla, la Moira, que és una dona encantadora, molt atractiva, que des de ben joveneta ja ha d'aprendre a viure amb aquestes mirades lascives dels homes, que, com tu escrius, Àngel, la despullen amb la mirada. I després la Cassandra, que és una jove estudiant d'empresarials, que serà qui descobrirà una mica tota aquesta veritat, tota aquesta història dels seus avantpassats. És una novel·la, doncs, que el pes el porten les dones.
És de dones, eh?
És de dones. És un repte escriure sobre la psicologia d'una dona?
Digue-li, és...
Àngel. No, de veritat, ja sé que molts autors, ara em diràs, Àngel, ja no té res a veure, un autor pot escriure sobre... pot tenir un personatge protagonista femení, però és que les teves dones, les dones que protagonitzen aquest llibre, Àngel, tenen una psicologia molt retorçada. Molt retorçada.
No, totes no. No, jo el tema d'escriure des del punt de vista de dones ho he fet gairebé sempre. Que gairebé totes les meves novel·les estan escrites des del punt de vista de les dones.
I quan llegia tenia la sensació que en sabies tu més d'elles que elles. Elles mateixes no es coneixien tant com les coneixies tu.
Bueno, són coses que he vist, observat, experiències pròpies.
O sigui, és experiència.
Experiències pròpies,
sí. Observant
cine.
A les dones, doncs?
Home, més que jo m'imagino que més que observant, que et quedes, diguem, en mig camí, és tenir relació amb moltes,
bueno, clar,
moltes
normal,
dones de, en diferents situacions.
Sí, perquè... sí. Jo recordo que fa molts anys vaig escriure un conte, tot des del punt de vista d'una dona, que li passava en una situació traumàtica perquè l'havia deixat el nòvio i vaig escriure així i em va agradar. I llavors les meves novel·les sempre la dona és la part més forta de la novel·la. Els homes no pinten pràcticament res.
No t'agraden.
És que és veritat.
És veritat, no, doncs.
És que a més ho crec que sí.
Parlem una mica, doncs, del paper dels homes, perquè són... els teus personatges masculins són seductors, són casanoves, però a la vegada...
Tots no.
Però alguns també només pensen en el seu propi benefici, només en el sexe, en el plaer, però també queden com a homes florero. Ho volia traduir en català, però no ho he trobat, florero. Sobretot els que s'apropen...
Homes objecte.
Homes objecte. No? Sobretot els que s'apropen a la Ingrid, sí. I en el cas de la Moira, doncs la Moira, que no es deixa entabanar pels homes. És a dir, queden... el seu paper és bastant secundari aquí, en aquesta novel·la, el dels homes.
És una constant meva, perquè jo penso que la dona és el centre de la nostra societat, i aleshores, malgrat que sigui marginal i d'això, jo crec que és una defensa que fan els homes per no perdre els seus llocs privilegiats, i utilitzen, diríem, la seva força bruta, per dir-ho d'alguna manera. Aquí en aquesta, a la novel·la, hi ha un personatge argentí, que és un personatge... que el vaig utilitzar perquè volia donar... el punt de vista d'un home de lo que li passava a la protagonista, perquè a mi m'agrada donar punts de vista de la mateixa situació des de diferents llocs. I clar, no sabia com fer-ho i vaig posar aquest personatge, perquè aquest personatge em dona una perspectiva de la protagonista, de la Ingrid i de la Moira, que no me les donaria si només faig parlar amb ella, i aquest home és un home del més despreciable que us pugueu imaginar.
Efectivament, parlant del Rodolfo i, diguéssim, aquesta relació que estableix amb un amic que té a l'Argentina, amb el qual s'envia cartes, veiem què pensa, veiem els fets des de la seva perspectiva, com pensa ell, i el lector se n'adona que de cara a la galeria actua d'una manera i després, davant de la gent, actua d'una altra. Realment, Àngel, som així? La societat és tan roí?
Sí.
Som així, realment?
Jo penso...
Però és que no només ho fa el Rodolfo. Tots els personatges actuen de cara a la galeria d'una manera i després, quan es gira la societat, es gira, actuen d'una altra.
Sí, jo penso que sí. Jo penso que la hipocresia a la societat és una cosa constant i aleshores, tenint en compte els ambients en què es belluen aquests personatges que dirien que és classe mitja alta, aproximadament és així. Tots són en aquesta doble faceta que es mostren d'una manera i són realment d'una altra. Sí, ho has...
Mira, parlant de la hipocresia, anem a parlar dels temes així principals del llibre. Un, molt important, sobre el qual pivota gran part del llibre, és la sexualitat des de diferents vessants, des de l'addicció del sexe, en el cas de l'Ingrid, el descobriment de la Moira quan és adolescent, el no saber si t'agraden els nois, si t'agraden les noies, el del Casanova, el seductor, les relacions obertes, la prostitució, i després la hipocresia, tant en el món sexual... No? La Ingrid sempre es riu de les seves amigues que són tan estretes i ella també els fa creure que és molt estreta quan pensa, si realment sabessin les experiències que jo tinc, i també la hipocresia de la que parlàvem, la hipocresia social, la d'aquesta societat benestant en la qual la guerra no li va afectar tant, perquè estaven en el bàndol guanyador, no?
Sí, bé, estan en el bàndol guanyador els familiars de l'Ingrid, però després la Moira es troba que no està en cap bàndol, i llavors és quan la persegueixen, quan no té cap recolzament, podríem dir, per això la persegueixen tot, perquè és una noia molt maca, i aleshores ella tracta de fugir, malgrat que hi té una relació que queda molt ambigua, que no saps mai què està passant allà, que podia ser incestuosa, no podia ser incestuosa, depèn de...
Això
sí. Ja. I bé, no sé, doncs jo penso que... Bé, jo penso que, que després de fer-ho, no que hagi volgut fer-ho abans, prèviament, jo he volgut donar una visió d'Europa en uns anys bastant convulsos, de canvi, després de la guerra mundial, Europa va canviar totalment. No té res que veure l'Europa d'abans de la guerra que després de la guerra. Per això vaig començar abans de la guerra, i a Espanya, és a dir, a Barcelona, i aleshores Europa, doncs, va canviar molt, perquè Alemanya estava separada, la dona es va emancipar, clar, és que abans de la guerra no estava emancipada, i després de la guerra, sobretot a Londres, que és quan jo vaig descobrir això, no aquella època, sinó més tard, repeteixo, doncs llavors la dona està que bé, està adoptant una posició de llibertat que abans no tenia. Jo volia donar una visió d'això, d'aquestes coses, d'aquest canvi europeu. I volia dir que els personatges, no sé per què ho he dit, però els personatges, jo moltes coses les he viscudes personalment, és a dir, el que passa a la Barceloneta, doncs allà surt el meu pare, la meva mare, a una altra època, evidentment, i coses i anècdotes que m'han explicat. Quan surt una empresa aquí que es diu Almacenes el Halcón, això va existir realment, i ho puc dir-ho perquè era Almacenes el Àguila, i que he canviat el nom per si acas, no? I llavors tot el que explico d'Almacenes el Halcón, jo vaig treballar allà, com la Moira.
Efectivament, Àngel, dediques gran part de la novel·la a aquest, la Moira, que viatja per mitja Europa, està a Londres, està a Berlín, i parles de ciutats, d'estacions, de racons, de bars, i ens has dit que alguns els has visitat, a Berlín has estat, aquest Berlín postguerra, ens parlaves també de la Barceloneta. Doncs, quina part hi ha de documentació i quina de realitat? Perquè quan, en el moment en què un autor desvetlla que la part de la novel·la s'ambienta en coses que li han passat, això fa que el lector estigui barrinant.
Què va passar?
Què serà?
Autobiogràfica.
Què serà? Quins personatges seran a...
És una barreja.
Quins ambients?
És una barreja.
I jo t'anava a preguntar que ens... Si algun no el vols dir perquè és massa íntim, però si algun el pots desvetllar i ens ha explicat, per exemple, l'Àngel i l'Eugènia són els teus pares?
No.
No, qui són llavors?
No,
no els poso,
em refereixo amb ells quan vaig a la Barceloneta, però no poso ningú. D'acord. No, els pares dels personatges no són
ningú. Pares de ningú.
No, jo contestant el que es planteja al principi de la pregunta, vull dir que tots els fets històrics que surten allà són reals. És a dir, que si la Moira arriba a Londres i baixa el tren a Victoria Station i se'n va a Knightsbridge, hi ha una línia que va de Victoria Station a Knightsbridge. I si el bitllet diu que val valia això. I que si al carrer aquell on viu hi ha una universitat, hi ha una universitat. Jo vaig estudiar anglès en una universitat de Londres. I llavors allà surt això. I és veritat. Si se'n va a Hyde Park i hi ha unes parelles morrejant allà, al Hyde Park, era així.
És perquè tu ho vas veure.
Sí. Sí, jo ho vaig veure.
Perquè hi eres.
No, jo vull dir això. I si a Berlín, jo parlo del, no sé, del Friedrichstrasse, i estava destruït, perquè jo m'he documentat amb això, perquè he buscat, i sempre que hi poso una data, per exemple, que digui, allò és veritat. Hamburgo, doncs passa, i era així Hamburgo a l'època aquella. I Perpinyà, no diem.
Parlaves, que ho hem deixat a l'aire, parlaves de que a tu t'agradava escriure d'una manera que no fos molt avorrida, t'agradava canviar... Per
no sé si ho aconsegueixo, la veritat.
Home, a tu t'agrada Hitchcock, i a mi el llibre em recorda una pel·lícula.
Hombre, quina?
A Rebecca. Però saps per què? Pel ritme trepidant. Trobo que a cada línia del llibre pots trobar que als personatges els hi passa una cosa diferent.
Carai, que va graciosa. No ho sabia.
De veritat.
Bé.
O sigui, hi passen moltes, moltíssimes coses en aquestes 300 i pico pàgines.
Sí.
No m'imaginava, Àngel, que el llibre i la història anés tan i tan ràpid.
Bé, és que aquí hi ha moltes tendències amb això d'escriure. Hi ha una tendència última que utilitzen els autors de novel·la negra sueca, per exemple, que fan una descripció pormenoritzada de totes les situacions. I a mi això m'agrada fer-ho fins a cert punt. Llavors jo vull que cada línia, com dius tu, o cada començament de capítol enganxi perquè passen coses. A mi m'agraden les pel·lícules, per exemple, això, que passin coses, no que no passin coses. I abans, les pel·lícules dels anys 30, 40, passaven moltes coses. Jo he tractat, i clar, la meva formació és literària, per dir-ho, llegint aquests autors de nord-americans dels 40, 50, 60, passaven moltes coses. Jo vull que passin coses en el llibre, sempre.
Que passin i que el lector no s'avorreixi, però també amb aquestes cartes que ens comentàvem del Rodolfo, sí, amb un amic, em deies un dia fora de micro que volies trencar, diguéssim,
sí,
no?
Trencar.
O que el lector...
Clar.
O, per exemple, hi ha un capítol que es diu Breve parèntesis o parèntesis,
sí,
on estem, diguéssim, dins el gran bloc de la vida de la Moira, però... Fem un, diguéssim, un canvi i ens parles de la Ingrid i de les seves amigues.
Sí,
i
perquè...
aquest capítol li has posat parèntesis.
Sí, és veritat, perquè jo tenia que fer una visió paral·lela del que passava, perquè si no hagués estat una novel·la només des d'un punt de vista de la protagonista, i n'hi ha tres, no? I a totes els hi passen coses, i moltes en el mateix moment. Llavors, per això vaig posar, com que literàriament pots fer les llicències que vulguis, doncs em va semblar que aquest canvi de punts de vista... A mi sempre m'ha agradat el canvi de punt de vista. No considero que aquestes pel·lícules, per exemple, tornant al cine, que es veu un personatge i la càmera el segueix, això no pot ser, és avorrit.
O només veure la història des d'una vessant, des d'una visió.
Però clar, llavors, no? Això planteja una cosa. Com fer-ho sense repetir la història? I si la repeteixes, és un rotllo.
Expliquen que cada personatge expliqui una cosa diferent, no?
Sí, perquè clar, és que a més hi ha una cosa...
Que sigui com un trencaclosques pel lector.
Clar, i llavors és que és així, cada personatge ho explica diferent perquè ho veu des d'un punt de vista diferent. Jo vaig escriure un conte que s'ha publicat por ahí, que passava en una platja. Hi havia un senyor que observava a un grup de gent que estava a la platja i passaven coses, no ho sentia de res. Llavors aquest conte està explicat des de cinc punts de vista i cada punt de vista és diferent, perquè cada persona veu la perspectiva, la vida, d'una manera diferent. Estem nosaltres aquí parlant ara i cada un de nosaltres està pensant en coses diferents i una persona veu a l'altra d'una altra manera i tot això. I jo penso que la vida no va en una sola direcció i la que pensi sí, jo què sé, s'equivoca. No som el centre del món.
No som el malic del món.
No.
També hem parlat de puntetes quan parlàvem dels temes, però el principal, la sexualitat. Àngel, què n'has de dir?
De què?
Què ens en pots dir?
No li preguntis.
No, sí.
Què ens en pots dir que, és... que de la vida de les teves protagonistes, del que hagis fet participar l'actor, sobretot, és de la seva vida sexual, de les seves sí. tendències, de què els hi agrada, què els hi no. Podries haver destacat una altra cosa? El que sigui, la pregunta és, que...
és
això, vull dir...
És que parla
De les teves protagonistes...
Sí, doncs, és que jo penso que...
Aprèn, doncs ens ensenyen molt... i de la seva vida íntima.
És que bueno, però sense entrar en detalls
d'escabrosos... Això també ho hem de dir als lectors, sense entrar en detalls.
Ho he evitat, però que sé, la sexualitat és un punt...
És
jo no diria que és el motor que va llogar al món, ni molt menys, però perquè hi ha moltes altres coses...
Aquesta és una frase de un pensament de la Moira, que això veus? Que acabes de dir.
Veus? Mira. Doncs... Bueno, és que poso coses que no hi crec, també. No pensis que totes estic d'acord, no? No, però jo penso que la sexualitat ha sortit amb un llibre sobre tres dones i el que passa, clar, ja sé que té una visió del sexe diferent. Fixa-t'hi que cada una és de diferent i a més, a etapes de la seva vida, perquè la Moira no sempre té la mateixa visió del sexe.
No, està clar, des de que és joveneta i no li interessa gens, fins que ja es va fent adolescent i ja sí, comença sí. a despertar-se aquesta inquietud no,
inclús,
per conèixer.
Inclús la Ingrid el substitueix més endavant el sexe. No, sí. Jo vull dir que són coses que passen amb la sexualitat en determinades etapes de la vida, no sempre.
Hi ha etapes on potser és més important o clar. Més prioritari, en altres que no.
Quan és més jove, adolescent, mm-hmm. això té més importància que quan una persona és gran, no? Això, la novel·la penso que...
I això en el llibre, sí, ho reflecteix.
Penso que surt.
Àngel, per anar acabant, tens en ment dos novel·les més d'una... Ens explicaves fa dies que estaves pensant el títol. Fora de micro ja m'has dit quin títol has pensat al final i després en tenies un altre que ens vas comentar que era totalment diferent.
Sí. En realitat, per publicar en tinc quatre.
Parla'ns.
Sí, no, aleshores n'hi ha dues que estan ubicades en un lloc imaginari que es diu Montpalat, que està situat al costat de Valldoreix i Molins de Rei. Llavors parlo molt del Vallès en aquestes dues. Són novel·les negres, aquestes dues. I són thrillers, novel·la negra. Llavors, la tercera és una mena de novel·la sobre una noia de Sant Cugat que se'n va a Hollywood. I aleshores passa des de l'any 1910 al 1960. I aquesta noia, que es diu Montserrat és la filla d'un propietari milionari de Sant Cugat, imaginari, eh? I aquesta noia se'n va a Hollywood és amiga d'un noi que és un immigrant que ve el seu pare a construir el ferrocarril de les Planes i tot això. Aquesta és la tercera. I l'última, que és la que acabo d'acabar fa 15 dies, aquesta dirien que es diu en principi Femme Fatale. L'Eva li vaig dir el títol original i em va dir que no li agradava i vaig fer el possible per canviar-lo. I aquesta és una... Diríem que estic bastant content perquè és una novel·la negra sorprenent, penso, perquè mai t'esperes el que passarà. I a més, els personatges no fan mai el que volen.
Ens estàs parlant dels teus llibres, els teus projectes. Tens molt clar que són novel·la negra i aquí, en canvi, Àngel, deixes molt clar que no saps en quin gènere classificar-ho.
No,
és veritat. L'estino de Moira.
Sí,
en canvi, aquí ens... T'has explicat que seran thrillers, novel·les negres... Sí. I el Destino de Moira...
No, és que és una barreja de tot, aquesta. El Destino de Moira és una barreja de tot. No, no té res a veure en cap gènere. Perquè jo, bàsicament, no crec en els gèneres.
No li posem etiquetes, doncs.
No li posem, doncs.
I llavors, a part d'aquesta, que tinc acabada, ara estic escrivint una que se'm va ocórrer ahir mateix. Sí.
És que troba la inspiració per tot arreu, no?
Sí, bueno, és bastant fàcil, no costa, sí, perquè és cosa de pencar, només, no? Aquesta...
De ser observador, potser...
No, però és cosa de pencar.
És veritat, no?, que diuen que la inspiració te pilla trabajando.
Sí, sí, que t'agrada, sí. Pues aquesta que estic fent ara, que encara no sé com es titularà, però li he donat provisionalment un títol que es diu Gigolo, parlo de dos gigolos, d'una dona i d'un home, que... és a dir, la relació entre dos gigolos, que un no sap què ho és, l'altre tampoc sap qui és, i es troben en un creuer. I a partir d'aquí començarà a passar coses. No sé quines encara, perquè l'estic escrivint.
Ens està...
Els oients doncs, ja saben si alguna d'aquestes històries que ha comentat l'Àngel l'interessa, pensa, doncs mira el thriller o la del gigoló. Doncs això. Àngel, moltíssimes gràcies per haver vingut avui i acabem l'entrevista amb Mira que eres linda, que també és Antonio Machín, i no sé, li podríem dedicar a la Moira aquesta cançó.
Sí.
No?
Està bé. Mira que eres linda, sí.
Acabem amb Mira que eres linda.
Doncs amb aquest tema de fons posem punt i final al tema del dia d'avui. Tornarem d'aquí una estona després de les notícies.
Mira que eres linda, que preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.
Sant Cugat a fons.